Aquesta setmana, Catalunya Ràdio dedica la setmana de suport al món de la cultura, amb la cultura, i també hi volem ser-hi, en plena crisi econòmica i en ple boom del comerç electrònic. Que s'inaugurin noves llibreries és una notícia fantàstica. En els darrers 5 anys han obert a Catalunya més de 80 llibreries i aviat a Barcelona se n'obriran més. Que no parin, doncs, les ganes de comprar llibres i sobretot les ganes de llegir-los, perquè, com va dir Frederick Douglass, un activista americà contra l'esclavatge del segle XIX, un cop han après a llegir, seràs lliure per sempre. I avui volarem i anirem a l'espai, ja veureu, oients. Saludem a Dani Marco, director general d'Innovació i Economia Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Bona nit.
Bona nit, encantada. Com esteu?
Molt bé. Avui anirem a l'espai perquè fa uns dies coneixíem la notícia que el govern prepara una estratègia perquè Catalunya entri a la cursa de l'espai, i com passa sovint a les xarxes, hi ha qui s'ho pren a broma, que es pensen que tindrem la NASA catalana. Però és una aposta, i hem de dir que va de debò. Oi, Dani? Expliquem avui què és l'estratègia New Space i després explicarem també per què funciona i per què serà vital.
Doncs mira, després de... és molt real, no? I va molt, molt, molt en sèrio. Després de 2 anys de feina, el passat 27 d'octubre, el govern va aprovar el que és l'estratègia New Space de Catalunya, amb un pressupost de 18 milions d'euros, i el que busca és desenvolupar una nova indústria al país. Una nova indústria que va vinculada al concepte dels nanosatèl·lits, que després podem parlar de què és i per què serveixen. I la diferència és que, així com fins ara a l'espai havia estat bàsicament explorat o per grans estats, no? Fins i tot, sobretot a l'americà, però Rússia, Xina, sempre escoltem, no? Aquests grans potències mundials o les grans multinacionals, empreses, Airbus o d'altres, gràcies a les tecnologies digitals i aquesta nova tecnologia, empreses més petites, startups o fins i tot estats o Catalunya poden abordar missions, vol dir posar en òrbita satèl·lits i explorar aquest espai. I explorar-lo per què? Per desenvolupar serveis que al final ens ajudin a viure millor.
Ara explicarem aquests serveis, però per situar els oients, perquè ens feu una idea, què és un nanosatèl·lit i com funciona?
Aviam, nanosatèl·lit. El primer és un satèl·lit petit. De fet,
quina mida?
Venen d'un estàndard. El més petit són de 10 centímetres, un cub de 10 per 10 per 10.
Que bo. Uh-huh.
Vale? Normalment s'agreguen diversos cubs d'aquests i el que són com a màxim fins a 10 quilograms. Vale? Estem pensant que és un satèl·lit molt petit quan els satèl·lits normals són de tonelades. Tenen un cost que poden voltar entre els 500, 1 milió, 2 milions d'euros. Els satèl·lits grans parlem de 200 o 300 milions d'euros. I una altra característica és que volen a una òrbita més baixa. Estan fins a 2.000 quilòmetres d'alçada i van donant voltes a la Terra. No estan de manera geoestacionària, com altres satèl·lits grans que estan molt més fixos. Es desenvolupa molt més ràpid. En menys de 8 mesos tens un satèl·lit des que el dissenyes fins que el poses en marxa, quan parlem de fins a 10 anys amb els satèl·lits tradicionals, i utilitzen tecnologies comercials, tecnologies que fins i tot estan en altres sectors com el sector de l'automoció. Mm-hmm. Per això són tan barats.
Clar. I ara ens preguntem, i per què serveix? I per què serà útil, no? Per nosaltres, amb l'internet de les coses i el 5G i l'observació de la Terra, no? Suposo. Explica'm per què ens servirà.
Sí, hi ha aquests dos àmbits principals. Internet de les coses, què vol dir? Que podrem tenir sensors dispersos en el territori i on no arribin les xarxes terrestres, aquest satèl·lit podran agafar les dades. Això pot servir per monitoritzar conreus, per monitoritzar ramats, boies d'emergència en el mar, a l'entorn marítim, etc etc. I l'altra vessant és la d'observació de la Terra. Com tindrem aquests satèl·lits en òrbita, a banda de comunicar, podem posar sensors, càmeres, que ens permeten gestionar el territori. Podríem tenir més informació sobre les adversitats climàtiques, com evoluciona el temps. Els recursos hídrics, no? L'evolució dels envasos o de les riberes dels Ebres. Boscos, també l'agricultura de precisió, perquè aquestes càmeres poden permetre com evoluciona, també fins i tot tens malalties, plagues o el nivell del mar als oceans. En el fons, serien com els nostres ulls, no? en el cel, i gràcies a això podríem desenvolupar molt, molt més serveis.
Aquests ulls, aquests nanosatèl·lits que tenen aquesta importància, que a vegades costa d'explicar-ho, el Dani ho ha fet perfecte, perquè a més el sector del New Space, de l'espai, no? Està creixent arreu del món, i la indústria aeroespacial va cap aquí, i hi ha cada vegada més inversió, no? També aquí.
Doncs sí, mireu, està previst que en els propers 5 anys es llencin 3.500 nous nanosatèl·lits en el món. Estem parlant d'un negoci d'uns 4.000 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
I que té un creixement un 20% anual.
No no poden xocar, no, entre ells? 3.500 nous no poden xocar, no, és impossible.
Hi ha molt d'espai. No, i també hi ha uns sistemes per seguir on estan i tenir-los controlats. Què vol dir això? Que potser ara estem en un moment ideal. Ara és el moment on comença a explotar aquesta nova economia. I per això molts països han començat. No són tots, però alguns que ens han avançat, no? Com pot ser Estats Units, Canadà, Luxemburg, Finlàndia, Singapur, Emirats Àrabs... Són els països aquests innovadors sempre en tecnologia. I Catalunya vol estar al capdavant d'aquest àmbit i per això ha desenvolupat aquesta nova estratègia.
I si fem una mica d'història, de fet, un català va jugar un paper important en aquest desenvolupament d'aquesta indústria que es coneix poc, que no se n'ha parlat gaire d'ell.
Doncs sí, el català és Jordi Puigsuari, és professor de la Universitat Politècnica de l'Estat de Califòrnia i va ser un dels conventors. Va ser ell i un altre investigador que fa 20 anys, o sigui, estem parlant de fa molt de temps, van definir aquest estàndard que és el CubeSat, aquest 10 centímetres per 10 per 10 i ficar les components d'un nanosatèl·lit amb aquest estàndard. Ara s'ha convertit en l'estàndard global. De fet, volem agrair molt al senyor Puigsuari, que ha sigut partícip de l'estratègia i ha sigut un dels assessors de la nostra política satelital.
Per tant, tot el que passi a l'espai serà una bona oportunitat per posicionar-nos en aquest sector que creixerà. Quines previsions teniu a uns anys vista, em diries?
Doncs mira, actualment ja tenim identificades 30 empreses a Catalunya,
30.
A banda d'uns 13 centres tecnològics. Tenim la Universitat Politècnica de Catalunya, que és molt avançada, l'Institut d'Estudis Especials i d'altres. L'objectiu que ens estem marcant és arribar en el 2025 amb 75 empreses que ocupin 1.200 llocs de treball i una facturació de 280 milions d'euros. I t'asseguro que això només serà el començament. És realment una nova indústria que a nivell global, empreses com...
I que no li afecta la pandèmia en aquesta indústria.
Bueno, al final...
No?
La tecnologia i allà on estan segur que poden ajudar fins i tot amb una visió dels moviments que tindran les persones o d'altres entorns amb l'entorn climàtic, etcètera. Empreses com Starlink, deia, no?, de Elon Musk, han apostat molt fort. Google, Facebook també, amb xarxes de nanosatèl·lits. Crec que aquí fem una bona aposta. Tenim ja un bon, podem dir, caldo de cultiu, amb molt de coneixement, i també el hub tecnològic de Barcelona i de Catalunya ajudarà a desenvolupar aquesta indústria espacial.
Una indústria que ocuparà 1.200 treballadors, és una bona notícia, i parlem d'accions concretes. Els passos aviat que veurem en marxa, perquè tenim ganes que comencem a veure aquest nanosatèl·lit català que va cap a l'espai, no?
Doncs mira, ja s'ha fet una primera licitació, o sigui, s'ha obert una contractació pública per dissenyar, desenvolupar i llançar els dos primers nanosatèl·lits. Té un import de 2,5 milions d'euros, el lidera l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i precisament serà un satèl·lit d'IoT i un satèl·lit d'observació de la Terra. I així començarem a, primer, invertir en empreses, perquè també l'atracció de la inversió aquesta fa que l'operació a Catalunya augmenti, i començarem a tenir aquesta xarxa d'aquesta constel·lació catalana per proveir serveis, per experimentar i per desenvolupar també tot un conjunt de dades molt especialitzades per Catalunya. Aquí es parla de sobirania tecnològica moltes vegades, no se sabeu, que és la independència d'un territori amb la tecnologia que desenvolupa. Amb el tema de les dades, passa això. Depenent de dades, de satèl·lits, d'altres entorns que no estan dissenyats per les teves necessitats, aquí podrem veure quines dades volem i llançarem els satèl·lits per observar aquestes dades.
Per acabar, per tant, hem llegit també que es crearà la NASA catalana, algú en feia broma, però no anava tan desencaminyat, sinó que tindrem aquesta creació de l'Agència Catalana de l'Espai.
Ah, efectivament. Necessitem una estructura, una agència que ajudi a promocionar aquesta indústria. No enviarem astronautes a l'espai, no llançarem coets com el que fa la NASA, però sí que desenvoluparem una indústria i una nova economia de l'espai.
Per tant, escolta, espectacular tot el que has explicat avui. Anem avançant, no? La humanitat evoluciona i la conquesta de l'espai, oients, és una part bàsica d'aquesta evolució-revolució, i per tant anirem explicant-la amb el Dani Marco. Moltes gràcies, Dani.
Gràcies.
Una abraçada des de la Terra.